Bé, el govern balear està fent una mena com de gira per les illes presentant el decret Posidònia, que preveu aprovar l'any 2018 i que encara està en fase d'esborrany. El dimarts per la nit va tenir lloc la sessió aquí a la nostra illa de presentació davant de la ciutadania, en un acte en què hi van venir doncs, més d'una trentena de persones, entre sector nàutic, empresaris, bé, ciutadans en general, també partits polítics. Avui volem parlar del decret Posidònia amb la consellera de Medi Ambient de la institució insular, Nadeisy Aguilera. Benvinguda a Ràdio Illa.
Molt bon dia.
Bé, primer de tot, només entrar a la sala, l'afluència de públic i tal, ja denota un cert interès per aquest assumpte a la nostra illa.
Sí, pel director general crec que va ser una sorpresa. Li hem estat avisant de fa temps que la preocupació de Formentera és important i, per tant, va veure amb els seus propis ulls la importància que té la Posidònia a Formentera.
A veure, de moment, diguem-ne que no ha començat el període formal d'al·legacions, però tot i això el Consell, com que se li ha donat oportunitat, doncs ha pogut fer ja tres consideracions al que seria la redacció inicial d'aquest decret, que reiterem, encara està en fase d'esborrany. Quines són aquestes consideracions? Si vol, podem començar per la primera, al respecte dels mapes.
Sí, la cartografia. El decret comença molt bé en un article 7 que prohibeix totalment el fondeig de qualsevol embarcació de la Posidònia, és a dir, no s'excepciona cap eslora, com es pensava en un principi que igual podria ser així. Per tant, vam aplaudir aquest article al govern de les Illes Balears, però després, mirant la lletra petita, n'hi ha millores a fer, moltes millores a fer. Una d'elles és la cartografia. La cartografia actual, que ja és del 2012, aquesta és una cartografia que està desfasada i no és molt precisa. Entonces, tampoc està introduïda a les cartes nàutiques, que és la clau d'aquest decret perquè porti endavant una bona protecció de la pradera.
Clar, recordem que la carta nàutica és una mena de bíblia del navegant i, clar, quan el navegant arriba a les nostres aigües i no veu cap senyalització al respecte del fondeig o de la protecció de la Posidònia, doncs, clar, és complicat doncs, acusar-lo que està danyant un bé que d'entrada no sap ni que existeix. No? Bé, el tema és que és veritat que el decret diu allò de prohibit fondejar sobre Posidònia, però també exceptua, diu, però clar, no hi haurà responsabilitat quan no sigui visible, quan no estigui en les cartes nàutiques o quan no estigui senyalitzada. No? Suposo que per això des del Consell s'insta que hi hagi una cartografia.
Sí, que en el decret hi hagi una referència a una cartografia, perquè si no amb aquesta exoneració els patrons quan aleguin la seva denúncia tindran totes de guanyar.
Bé, sobre el tema d'incloure dins del decret un mapa amb les praderes i no només una llista enumerant-les, ens va dir en Miquel Mir, director general d'Espais Naturals, en entrevista ahir a Ràdio Illa, doncs que sí, que això ho preveu. No? Ara bé, lo d'incloure la Posidònia i les cartes nàutiques ja ho va deixar com de forma una mica un poc més ambigua. A veure si podem escoltar aquest tall de veu, el segon de l'informatiu d'aquest matí, amb en Miquel Mir, director general d'Espais Naturals del Govern Balear.
Hi ha la possibilitat d'incorporar a nivell d'Illes Balears la cartografia oficial existent de tota la Posidònia a les cartes nàutiques perquè precisament els usuaris i els navegants la puguin tenir in situ a la seva embarcació i puguin consultar a partir dels seus sistemes intel·ligent de navegació, si estan o no estan damunt a Posidònia, i sens dubte aquest serà el primer repte en el qual s'haurà d'enfrontar l'administració un cop es decret tiri endavant.
Bé, aquí el director general parlava de que hi ha la possibilitat de que això és un repte un cop el decret s'hagi aprovat, però bé, no, diguem-ne que no va afirmar taxativament que sí, que es demanaria a l'Institut Hidrogràfic de la Marina i a Capitania Marítima doncs, que inclogui aquesta senyalització a les cartes nàutiques.
Sí, correcte. Estem treballant conjuntament. Hem tingut converses amb l'Institut Hidrogràfic de la Marina per incloure la Posidònia. Sí que es veu que s'ha donat una passa endavant, segons ens indiquen des de Càdiz, on està l'Institut Hidrogràfic de la Marina, en què reconeixen que perquè les cartes nàutiques són una eina internacional. Ha de ser entès per algú que és d'Amèrica, algú que ve d'Austràlia o algú que ve de Groenlàndia. Entonces, s'ha avançat en que reconeixen que Seagrass, el SG, podria ser un símbol en la carta nàutica. Per tant, estem intentant avançar, però això queda molta feina per fer.
Si aquest procés es podria dilatar molt, el fet de senyalitzar la Posidònia, o sigui, per el que esteu veient amb les converses amb l'Institut Hidrogràfic, com
Bueno, s'han d'entendre primerament amb el que és la cartografia, veure si encaixa amb les seues planimetries, però queda molta feina.
És que el dia de la presentació d'aquest decret, recordem la intervenció d'un capità de la Marina Mercant que deia, home, per fer-ho més fàcil, no? Si realment no es pot fondejar sobre Posidònia, en comptes de senyalitzar amb l'ESG, el sí gras, no? La presència de Posidònia, directament posem un prohibit fondejar. Com ho veuen, aquesta idea?
Sí, hem recollit aquesta consideració per un capità que té molta experiència en la mar i, per tant, podrem estudiar-lo i veure com es podria implementar. Recordem que just ara s'han aprovat, s'ha reconegut la continuïtat ecològica dels tres lics marins. Això vol dir que tota la zona d'Escaló, la zona de Calassaona i la zona de Migjorn, tota la part marina es reconeix que té relació amb la part terrestre. Això vol dir que podem regular el que és els usos en la mar que estiguin relacionats amb la Posidònia. Amb tot això, tenim tot el litoral de Formentera que sigui competència del govern balear, perquè en el moment que la continuïtat ecològica se reconeix, passa a ser competència de la comunitat autònoma. Per tant, podrem iniciar i continuar amb el que és la regulació unificada de tot el litoral. Fins ara la mar estava trossejada, algunes parts eren de costes i algunes parts eren del govern balear. Per tant, això fa que la feina sigui molt més difícil.
Bé, una altra de les consideracions del Consell Insular de Formentera, aquest decret Posidònia, al respecte de les excepcions. És a dir, es podia contemplar de que si una embarcació arriba doncs molt tard o amb mal temps, en aquest cas no seria responsable d'agressions a la Posidònia. Des del Consell, com ho veieu, això?
Bueno, l'experiència que hi ha hagut des dels últims 4 anys, sí que hi ha una millora en la que les embarcacions intenten arribar de dia, perquè és evident que no és visible si arriben de nit, i però pensem que no és una excusa. Quan tu arribes a un parc natural, a un parc nacional, a un altre país, tens horaris, tens condicions, tens diferents regles que t'has de besar. Entonces pensem que la planificació d'un navegant pot ser positiva i que no hi hagi aquestes excepcions.
Bé, una altra de les consideracions, aquesta és la tercera i última que ha fet el Consell de Formentera en aquest decret Posidònia, al respecte de les sancions. A veure, el decret, diguem-ne que copia el règim sancionador d'una altra llei superior, en aquest cas, i estableix les sancions, que són de milers d'euros, són quantioses, en funció dels metres quadrats de Posidònia danyats. Vosaltres des del Consell dieu que, a la pràctica, aquest règim sancionador és pràcticament inaplicable.
Bueno, és molt difícil intentar aplicar el dany que ha causat una cadena o un ancla si no vas superpreparat dalt d'una embarcació en el moment que es fa. Pensem que la millor estratègia seria fer un règim sancionador segons les eslores de les embarcacions. Per què? Perquè si no estarem invertint més diners en més mitjans per intentar solventar el que és el règim sancionador. Pensem que per les eslores podria ser una bona proposta.
En l'entrevista que li hem fet a Ràdio Illa en Miquel Mir, sembla que aquesta consideració té molts números de quedar descartada, consellera. Escoltam el director general d'Espais Naturals.
És a dir, és una qüestió estricta i purament jurídica. El decret el que pot fer és absorbir règims sancionadors que hi ha a les lleis estatals i autonòmiques i adaptar-lo al seu objecte, que en aquest cas seria la Posidònia. Però ens trobàvem amb aquesta situació. Estem parlant d'un decret i el decret no té capacitat jurídica per crear ni modificar un règim sancionador.
Bé, doncs això, haurem de pensar en que les barques que hagin de sancionar o buscar responsabilitats en aquests vaixells que fondegen sobre Posidònia hauran d'anar equipades amb gent que pugui baixar fins a baix i amb un metro submarí, no sé com serà això.
Bé. Bueno, com si fossin científics.
Bé. També tenim una altra informació que vam avançar el dimecres, que és que el govern balear ha posat una barca des d'ara fins a finals de juny, doncs per poder supervisar aquests fondejos. Només una, en espera de que les 6 que han d'entrar en funcionament l'1 de juliol doncs facin la seva feina. Home, enguany s'ha enrederit i molt, 2 mesos almenys, doncs aquesta vigilància sobre la praderia submarina.
Sí, mai s'havia endarrerit tant. És veritat que avancem, que passem de 2 embarcacions a 6 embarcacions, però no poden arribar tan tard, Pepo. La barca que hi ha actualment de vigilància de cobrir el parc natural, que és Eivissa i Formentera, i estem veient que hi ha barcos que fondegen en Posidonia, barcos que igual no han vingut mai, i una barca és totalment insuficient, però sabem que el govern de les Illes Balears està fent tots els esforços i bueno, esperarem el dia 1 de juliol.
Bé, el sector nàutic, referim-me doncs, a empreses de serveis marítims o ports esportius, diguem-ne que no veu amb gaire alegria, més aviat critica doncs, el decret Posidònia. De fet, l'Associació de Navegants de les Balears ha demanat la paralització del decret Posidònia. Segons sembla, doncs, aquesta entitat i d'altres organitzacions d'aquest sector doncs, han demanat informes, estudis i dictàmens sobre les amenaces a la Posidònia que han portat a redactar aquest decret Posidònia. I de moment no han rebut resposta, per això des d'aquest col·lectiu doncs, demanant la paralització de la tramitació de la norma fins que l'executiu balear faci arribar aquesta informació sol·licitada. Ho està posant fàcil el sector nàutic, consellera?
Bueno, aquí hem de diferenciar el sector nàutic de cada illa. Penso que a Formentera estem molt més avançats, tenim la col·laboració d'algunes marines de Formentera i en el que han manifestat la seva reticència a que barcos que han estat fondejats en Posidònia amarrinen les seues dàrsenes. Per tant, penso que hi ha diferència entre el sector nàutic de Mallorca, que potser sí que tinguin por a que pensin que no podran navegar i no podran fondejar enlloc, però penso que és un acte educatiu i que hi ha molta arena a les Illes Balears, hi ha moltes cales que poden disfrutar, inclús quan estan, si fondegen en Posidònia, la gent no disfruta igual, la gent que no està a la mar i està avesada a banyar-se en lo negro, pues estan en Posidònia, perquè no fondegen en un lloc més polit i fondegen en l'arena.
Clar, recordem, aquest decret Posidònia seguirà permetent el fondeig lliure sobre el blanc, sobre arena. Però bé, si parlem de Posidònia, no només hem de parlar de les àncores, hem de parlar d'altres elements, com per exemple els emissaris, no? Tenim un emissari aquí, el d'Escaló de Soli, que bé, en alguns anys ha protagonitzat doncs, abocaments d'aigües contaminades. El decret Posidònia preveu una mena de pròrroga de 5 anys per adequar aquests emissaris. Quin és l'estat actual de l'emissari d'Escaló de Soli? Quines modificacions o millores s'hi haurien de fer perquè estigués en condicions? Recordem que aboca aigües de la depuradora en ple parc natural, justament en una zona, Escaló de Soli, on la Posidònia rep la màxima protecció.
Sí, el 2015 van tenir un vessament important. Al mes de juny va ser provocat per una àncora d'un barco, això és el que va dir Abaqua, que és l'òrgan competent.
O sigui, l'àncora va danyar l'emissari.
Això és el que va constatar Abaqua, però bueno, l'emissari és molt antic, sabem que hi ha deficiències, però després d'aquesta averia vam constatar com ens van enviar els informes de que ja havien reparat l'emissari. El que demanem des de Formentera és que l'emissari està molt a prop de la nostra costa i que s'hauria d'allargar i, a més, millorar les condicions de la depuració, perquè per molt bon emissari que tingui, si la substància que surt de l'emissari no està neta, estem en les mateixes. Per tant, nosaltres des del Consell hem fet un informe en el que informem de quina seria la capacitat òptima que hauria de tenir la depuradora. També en l'últim plenari el partit Compromís per Formentera va presentar una proposta en la que va demanar que fàssim una demanda a Abaqua que fes una revisió d'aquest emissari, perquè l'any passat sí que van fer la revisió, però volem que aquest any no hi hagi cap vertit.
Bé, déu-n'hi-do, les modificacions que demanen a Abaqua. D'una banda, l'augment de la capacitat de la depuradora. Nosaltres vam parlar amb responsables de l'Agència Balear de la Qualitat de l'Aigua, d'Abaqua, i preguntant-li sobre la capacitat actual de la depuradora i no ens ho sabien acabar d'explicar. Vosaltres teniu alguna estimació aproximada de a quanta gent pot servir aquesta depuradora avui en dia a Formentera?
Bueno, nosaltres les dades, tenim dades que són metres cúbics, però el que estem demanant és n'hi ha nuclis turístics com són el nucli d'Escamarí, que necessiten connectar-se i actualment no es poden connectar per aquesta falta d'ampliació de depuració. Per tant, estem demanant que per lo menos puguem millorar el que és la xarxa de sanejament i que no hi hagi impactes ambientals.
I pel que fa a la llargada, demanen una ampliació de la longitud d'aquest emissari. Què passa, que actualment no és prou llarg? O...
Bueno, a Boca l'emissari està bastant prop de Punta Pedrera, entre Punta Pedrera i la Sabina, i considerem que no és suficientment llarg.
Clar, si ampliem la longitud, diguem-ne que allò que s'aboca no quedaria en aigües tan tancades, no?
Clar, recordeu que al juny va entrar les aigües residuals van entrar a l'estand de peix i vam haver de tancar l'escola municipal de Vela. Per tant, en el cas de que hi hagués una avaria, no estigués tan prop, no causaria els impactes al nostre litoral.
Consellera, mira, esperi, obrirem la finestra, a veure un moment. Ho dic perquè des d'aquí, des de la ràdio, es poden veure les embarcacions fondejades del Parc Natural. Faci una ullada. Bé, ja veurà que encara no hem arribat al juliol, però déu-n'hi-do les que s'hi veuen. Des del Consell es va fer un recompte aproximat, ara fa un parell de caps de setmana, parlàveu de 400 embarcacions. Es parla de massificació. Com veuen aquesta massificació, vostès? Creu que s'hauria de fer alguna cosa al respecte?
Pressupost. Nosaltres des de Formentera hem estat negociant amb l'anterior director de costes, que ja no hi és, amb el govern de les Illes Balears, per fer-los veure que nosaltres necessitem posar un límit a les embarcacions que fondegen en l'arena. Això va ser una demanda, especialment en la sessió del dimarts, una demanda en el que no s'entenia perquè no es pot limitar el número d'embarcacions que puguen estar fondejats a l'arena perquè, òbviament, estan causant també agressions a la pradera de Posidònia. Entonces, la resposta de les autoritats competents és que no podem passar de 0 a 100. Ara mateix l'espai que hi ha en l'arena és lliure, que no ho compartim des de Formentera, però hem de fer veure que hi ha un procés en el que les altres administracions, inclús de Madrid, perquè Costes legisla des de Madrid, pues que no volem tantes barques en el nostre litoral, volem veure l'horitzó, però volem que la gent pugui disfrutar amb una tranquil·litat i no amb una massificació com la que estem veient al mes de juny, déu-n'hi-do quan arribi el juliol i l'agost.
De fet, la seva antecessora en el càrrec, la Sílvia Tur, ja va ser la primera que ara fa anys ja va començar a parlar del concepte capacitat de càrrega, no? Seria això, no? I com es pot, diguem-ne, limitar, restringir i regular el fondeig en arena, que actualment, segons Costes, és lliure i està completament permès, no? Quins serien els instruments que des del Consell estudieu?
Bueno, la capacitat de càrrega en la mar és una cosa molt difícil de definir. No és com si fos un pàrquing en terra en el que tens X places. Depèn de les condicions meteorològiques, depèn de les eslores que t'arriben a diari, que són diferents. I una de les possibilitats que estem estudiant, primer analitzes l'espai físic, després analitzes la distància de borneig òptima, perquè ara mateix sabem que el borneig està calculat una mica bastant estret i les altres són condicions ecològiques, per tant totes les embarcacions no de forma accidental a vegades o de forma pues, no tan accidental poden abocar les seues aigües de sentina i així provocant pues, danys a la Posidònia. Per tant, algunes de les nostres propostes són que puguem limitar l'espai disponible en l'arena mitjançant alguns punts de fondeig o inclús fer un sistema en el que tothom que hagi de venir a Formentera hagi de demanar permís. Però això està encara embrionari quan parles amb el govern de les Illes Balears o amb Costes.
Clar. Quan es refereixen a, diguem-ne, fer punts de fondeig, estaríem parlant d'aquestes boies de baix impacte, que en diuen ara, allò que abans dèiem boies ecològiques, les que hi ha escaló de sol i o espalmador, no?
Sí, correcte. Les boies han de ser ecològiques. Això és un terme que és bastant ampli, perquè hi ha diferents tècniques, però el que volem és que hi hagi pues, menys embarcacions.
Bé, doncs ho anem deixant aquí. Un missatge de Miquel que ens arriba, diu enhorabona per la magnífica feina que està fent la consellera amb el tema de la Posidònia i una estirada d'orelles al sector nàutic que, com sempre, tracta de posar els pals a les rodes de la protecció mediambiental pensant només en el seu interès econòmic. Bé, Consellera de Medi Ambient, Daisy Aguilera, gràcies per xerrar amb Ràdio Illa.
Molt bon dia, gràcies a vosaltres.
De far a far, es magazín d'Esmatí de Ràdio Illa, de 8 a 12 i de 3 a 7.